A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts. Fa pocs dies els comentaven la signatura d'un conveni entre la Fundació de l'Hospital de Sant Joan i el Consorci del Patrimoni. Conveni que d'alguna forma en el rerefons tenia quelcom que mereixia comentari, i en aquest cas comentari per part dels dos representants, tant de l'Antoni Sella com d'en Roland Serra, per aquella qüestió de la malvasia. Bé, conveni que d'alguna manera posa les dues institucions en col·laboració. La Fundació de l'Hospital de Sant Joan cedirà ampolles de malvasia al Consorci del Patrimoni pels seus diferents actes institucionals i, per la seva banda, el Consorci del Patrimoni ofereix a la Fundació de l'Hospital de Sant Joan l'ajut dels seus especialistes per a poder restaurar algunes de les seves peces patrimonials. Entre elles, i en el moment de la signatura d'aquest conveni, se'n va parlar el retaule de la capella de l'Hospital de Sant Joan. Almenys les notes que tenim aquí sobre la taula assenyalen que aquest retaule del Bon Pastor està atribuït a Jaume Forner i és del segle XVI. No tant això, sinó que ens va quedar bastant al cap aquesta, diguem-ne, feina important que té en Pep Pasqual, perquè es va assenyalar en el seu moment que des del punt de vista tècnic dels especialistes el retaule està en unes condicions de mira'm i no em toquis massa per poder-me restaurar. Però bé, després de la signatura d'aquest conveni, ens ha semblat interessant que la mòbil s'acostés a la capella de l'Hospital de Sant Joan i poguéssim saludar allà tant l'administrador de l'hospital, a Roland Sierra, com també el propi restaurador, en Pep Pasqual. Per tant, amb aquest dia lluminós, que els jardins de l'hospital deuen estar tranquils, esplèndids, saludem en Joan Totosau. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, has fet la foto. Un dia tranquil, relaxat, pausat. Entres a l'hospital i és un altre món. Un món, doncs, on es respira això, aquesta pau d'una matí primaveral, podríem dir, una temperatura fantàstica, tot i que, doncs, sentireu que no estic a fora, sinó que estic a dins. Estic a dins de la capella de l'hospital perquè, doncs, com comentaves, estem davant d'aquest retaule, sentireu aquest fons d'església, que aquest eco, doncs, tan típic, especialment, doncs, quan la capella està mig buida. I de fet, doncs, aquí tenim en Roland i tenim en Pep i un servidor i en Jordi López, que ens ajuda, doncs, som els únics que ocupem aquest espai que genera aquest eco de fons que també omple.
Bé, doncs saludem en Roland Sierra. Roland, bon dia.
Hola, bon dia, Vicenç.
Ens sembla que el que s'està fent a la capella és, no sé si ho podem dir d'aquesta forma, la cirereta d'un pastís enorme que ha suposat la restauració de l'edifici en general, no?
Home, sí, una mica sí. Aquí en tenim diverses de cireretes, com dius, però que aquesta és patrimonialment, jo penso que és la gran cirera.
Perquè des del punt de vista de la Fundació de l'Hospital s'havia contemplat la restauració del retaule dins tota aquesta obra que ha suposat la restauració total de l'edifici?
No, la veritat és que no. En un principi es va pensar posar una mica al dia la capella, el que són les parets, els elements ornamentals, però no pas el retaule. Ens en vam donar compte un dia per casualitat, com la majoria de coses que passen, que va venir algú i l'ensenyes i veus que comença, no sé si el Pep després em corregirà, estava com encrustonat aquest retaule, no? I estava molt clivellat, i aleshores, ui, això pinta malament, no? I aleshores vam fer una primera actuació d'urgència, el Pep va fer una primera actuació d'urgència, després a tu cas ell ja s'estendrà més, i després ja, arran d'això, jo vaig portar el tema al plenari del patronat i a partir d'aquí es va decidir arribar a un acord, a un conveni amb el Consorci del Patrimoni per poder dur això a terme. Però perquè la gent que ens escolta es faci una idea,
sí.
Des de que es va veure que això pintava malament, i no em toquis gaire, com deies tu, fins que s'ha començat, ha passat un any, aproximadament.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Aquest any és important des del punt de vista de la restauració, o com poden pensar més d'un, mira, no vindrà d'un any?
No, no, la cosa ja estava, no podíem esperar més.
D'acord. Quina és la història d'aquest retaule i la vinculació amb la capella de l'hospital?
A veure, així a grans trets, sense entrar en detalls, aquest retaule va estar durant molts segles al Vinyet, al santuari del Vinyet. Aleshores, quan el 1915 es va inaugurar la capella, l'arquitecte, Font i Gomà, perquè la capella és posterior, just després de construir l'edifici, es va decidir fer la capella, que ho van pagar quatre benefactors, el Rafael Llopart, el Josep Planes i Robert, el Josep Serra i Ferret i el Bartomeu Vies i Vies. Doncs aquests quatre, que tres d'ells eren americanos, i van decidir posar a la seva butxaca els diners per construir la capella, es va decidir fer l'any 12, quan tot just es acabava d'inaugurar l'edifici de l'hospital. I aleshores, finalment, la capella es va inaugurar el 1915. I el mateix arquitecte Font i Gomà va ser el que va proposar, és a dir, hi ha un retaule al Vinyet, que no sé exactament en quin lloc del Vinyet estava, que serviria per les mides, doncs, posar-lo aquí. O sigui, es va la junta del patronat que hi havia aquell moment, que la junta, en deien la Junta de Beneficència Local, és la que va aprovar-ho, i des d'aleshores doncs està aquí.
D'acord, el retaule, per tant, va passar la guerra, la postguerra, va passar...
Sí.
Bé, i no s'ha mogut mai d'aquí, ni va haver cap moment, diguem-ne, especialment complicat des del punt de vista de la seva...
Doncs això no t'ho sabria dir. Jo diria que no, així com els...
Com els de la parròquia van...
Sí, que es van desmuntar i es van amagar, es van camuflar. Aquest diria que no, eh? Diria que, perquè de fet a l'hospital durant la Guerra Civil no va patir cap mena de salt ni cap mena de saqueig, si més no un saqueig important. L'únic que, bueno, va caure, no sé si una setmana abans o uns dies abans que entressin les tropes franquistes de Sitges, va caure una bomba, que no va esclatar, i va caure, diguéssim, pel costat mateix de la cúpula, el que és el damunt de l'entrada principal de l'edifici històric.
D'acord. Dèiem que això era una cirereta, en Roland deia, és una de les tantes, i és que ara si fem una mica de marxa enrere en el temps i fem llista de tot el que s'ha arribat a reformar l'hospital, doncs des del pavelló d'Iring, que venia ja de l'antic ambulatori, fins a la primera de les ales de l'hospital, i ara la segona de les ales. O sigui que l'hospital s'ha reformat a la seva totalitat en ben poc temps. S'inaugurarà ben aviat aquesta reforma absoluta, no, ja?
Sí, el 17 d'abril es fa la inauguració oficial, i aleshores, en el període que va, diguéssim, del 17 d'abril a finals d'abril, la segona quinzena d'abril, s'omplirà amb els residents, perquè això també comportarà doncs, uns canvis organitzatius, gent que està a l'edifici d'Iring, doncs segurament passaran amb aquesta ala que ara tot just s'ha acabat de reformar, és a dir, tot això ja es porta des de la direcció de la residència, però que vull dir que això comportarà una certa reestructuració interna en quant a ubicació dels residents segons el seu nivell de dependència.
D'acord. D'això en resultarà una capacitat total de...
102 places residencials.
D'acord. S'augmenta bastant respecte al que tenia l'hospital?
De 81 que tenim ara, doncs sí. A 102.
D'acord. Vist així, és molt probable que en aquest cas l'administrador de la Fundació ens digui en seran 102, però si haguessin estat 150, també les haguessin cobert totes.
No ho sé, potser jo m'hagués anat aleshores. Perquè 102 ja em fa por.
No.
El centenar és allò...
És una quantitat mica... generosa, per descomptat que sí.
Sí, és una mica un número màgic, però sí, clar, indubtablement que aquestes 102 places fa que respecte al en els últims 10 anys,
sí.
8-10 anys, doncs s'haurà duplicat el nombre de places residencials.
Déu-n'hi-do.
Dins d'aquestes places residencials també hem de tenir en compte que recentment, a finals de l'any passat, es va firmar un conveni amb la comunitat concepcionista, les monges concepcionistes, per la qual la comunitat, les 8 monges que ara actualment formen la comunitat,
sí,
passen també a ser residents de la residència geriàtrica.
D'acord.
Perquè... Per tant, amb aquella casa annexa en la qual doncs, fa un temps ens vam plantejar de fer-hi un seguit d'obres, doncs és una casa que està molt, molt malmesa, mm-hmm, també diguéssim que té moltes barreres arquitectòniques, i les religioses doncs, ja comencen a tenir una edat doncs, que per pujar i baixar escales no és l'indret més apropiat. Per tant, passaran a tenir 8 llits dins el que és aquesta nova residència quan la tinguem totalment plena.
Que precisament a l'entorn d'aquesta qüestió, que en Roland ens ho matisi sobre la presència de les religioses concepcionistes a l'hospital, també hi ha hagut una, bé, com a mínim certes tertulis i converses a l'entorn doncs, precisament d'això que deia en Roland, de persones ja amb una edat avançada,
sí,
i de si d'alguna forma hi ha renovació, no hi ha renovació, des de la pròpia ordre les coses es veuen ja d'una altra manera, és a dir, el futur de la presència de les religioses concepcionistes a l'hospital?
Mira, nosaltres tenim clar que la dedicació al llarg d'un segle i mig, més d'un segle i mig, no? Vull dir, ja anem cap a l'any que ve, farà 160 anys de la presència concepcionista aquí a Sitges. Doncs ens sembla que ara ha arribat el moment, perquè doncs, tenim les condicions apropiades com per assumir i d'aquesta manera que també sigui un agraïment a les moltes generacions de monges, de religioses concepcionistes que han prestat el seu servei aquí a Sitges, doncs que puguin passar la darrera etapa de la seva vida amb les millors condicions. Vull dir, ara de fet, a veure, el que és el menjar doncs ja se'ls hi serveix i tot això, vull dir, i se'ls hi neteja, és a dir, però no deixen d'estar en un annex, ara estaran completament integrades dins el que és el clos de la residència.
D'acord, perquè des del punt de vista de les noves generacions que puguin venir de religioses, la qüestió deu estar complicada, suposo,
sí,
no?
Sí, sí, a veure, les religioses concepcionistes i d'altres ordres, les que són joves, doncs estan a missions.
D'acord.
Gairebé totes, jo recordo, deu fer cosa d'un parell d'anys que va haver una visita d'un grup que no sé si venien de Bolívia o de Colòmbia, i que van venir aquí a passar uns dies, i aleshores doncs clar, la diferència d'edat era molt considerable, perquè de fet les monges concepcionistes inicialment l'ordre es dedicava a dues vessants, no? A tenir cura dels altres i després a l'ensenyament, i aleshores tot el que és als països en vies de desenvolupament es dediquen sobretot a l'ensenyament.
D'acord. Una darrera qüestió abans, no saludem a Pep Pasqual, també saben vostès que es va presentar a l'anyada de Blanc Subur fa 4 dies, i en el rerefons, des que el canvi en l'organització de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan, i quan diem canvi en referim a que està prou dividit des d'un punt de vista d'organigrama el que és la part residencial amb el que és la Fundació, i per tant aquesta, diguem, aquesta línia que obre la Fundació de l'Hospital cap a la difusió del patrimoni. La qüestió del Centre d'Interpretació de la Malvasia és oberta, encara té uns certs terminis.
Sí, sí, el que passa que ara doncs, el que toca és, diguéssim, eixugar al màxim les despeses financeres que ha comportat, que són el resultat de demanar un seguit de crèdits i pòlisses per poder tirar endavant el que és la
reforma
de l'edifici històric.
Perquè fins on l'administrador pot dir Això deu haver costat un capitalet, eh?
Sí, sí. Un capitalàs.
No? Un capitalàs. A la vora de...
A la vora de, diguem que, més de 2 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Assumits per...
Més de 2 milions, eh?
Més de 2 milions.
Val, sí. Vull dir, més de 2 milions, imagineu-vos el que vulgueu.
Sí, sí.
Vull dir, tot això en parlarem el dia de la inauguració. Sí. Però, esclar, què passa? Un edifici que és a punt de complir el
centenari.
El centenari, doncs, vull dir, han sortit moltes coses... que no esperàvem, que surt, doncs, un parell de pous secs per una banda, que ha calgut tapar, després, doncs, si vols fer la façana que et duri almenys mig segle més, doncs, amb una pintura especial, clar, vull dir, aquí hi ha molts, molts metros, de façana, vull dir, no és
pintar... No, per descomptat,
que
això...
4 metres quadrats.
Que això no és una casa unifamiliar, no?
Sí, sí. Ah. Et diré, bueno, si ara algú m'escoltessin el director i el gerent, dirien que m'he quedat curt, dirien que més de 3 milions d'euros.
D'acord. O sigui que per fer-ho fàcil, més de 500 milions de les antigues pessetes.
Exactament.
D'acord.
Exactament.
Això per fer la reforma en la seva totalitat o només d'aquesta ala?
No, per fer la reforma.
En la seva totalitat,
sí,
eh?
En la seva totalitat.
Assumida per...
Assumida, doncs, un 1.180.000 euros... a través d'un conveni amb l'Ajuntament, per tant l'Ajuntament ha portat 1.180.000 euros. Uh-huh. I la resta, doncs, l'ha portat la Fundació. Jo, ja que toquem el tema dels números, uh-huh, aprofito la vinentesa per dir que, contràriament al que molta gent es pensa, la situació de l'hospital arran d'aquestes obres ha canviat, que allò de que a l'hospital, que és molt ric, sí, bueno, és ric en patrimoni, tots ho sabem, no?
Sí.
I gràcies a això, doncs, també et donen els crèdits als bancs, perquè si no, vull dir,
ja t'asseguro jo
que estaríem tots tocant la guitarra, però això ha fet que canviés molt el panorama.
D'acord.
Econòmic, i esperem que sigui transitori, el que passa que també ara estem immersos, doncs, en una crisi general.
Sí.
Que, bueno, doncs, que per a l'hora de poder sufragar les despeses del Diring, doncs, es van subhastar dues cases antigues que tenia l'hospital al carrer Sant Sebastià.
Uh-huh.
I ara, doncs, a l'hora de vendre
és complicat, no?
És molt més complicat, però vaja, jo penso que aquesta situació és transitòria i en el fons on hem posat el capital és en fer unes residències, clar, està malament que jo ho digui, no? Però uh-huh, una de les millors residències, ja no diré de la comarca, sinó de la província.
Tindrem ocasió de parlar-ne, però és clar, la crisi hem de suposar que també ha afectat a una de les fonts d'ingressos de l'hospital, com serien els lloguers, també?
Bueno, no, els lloguers, sortosament, a veure, els pisos es desllogen i es tornen a llogar.
D'acord.
Força ràpid, no?
D'acord.
Però sí que hi ha alguna peça d'algun llegat, doncs, que són cases, diguéssim, que estan buides i que dius, bueno, mires de col·locar-les i costa més. Però el que són pròpiament els pisos, d'això no en tenim cap queixa. Vull dir, la cosa va funcionant. Ara, si la cosa dura massa, sí que potser més de... d'un llogater potser començarà... Clar, nosaltres posem preus de mercat, vull dir, no, no, això també és una de les coses que a vegades ve la gent aquí i diu, oh, jo passava a l'hospital. Bueno, sí, clar, però a l'hospital... jo sempre ho dic, que els avis esmorzen, dinen, brenen i sopen, Vull dir, no fan només un àpat al dia, per tant, vull dir, d'algun lloc han de sortir els pistrins,
Ha passat pel cap de l'administració de l'hospital vendre patrimoni?
Sí, sí, ha passat, sí. I de fet, vull dir, en aquest sentit, doncs, vull dir, no és cap secret que hi ha, bueno, hi ha converses obertes. El que passa és, clar, la gent ara també pensa, bueno, això no ha tocat fons, d'aquí 2 mesos,
yeah.
Ah, però, bueno, el que no pot fer l'hospital és tampoc malvendre fins al punt de dir... Encara no crec que hàgim arribat a aquesta aquesta situació, però clar, vull dir, hi han moltes coses, i com tu deies, bueno, clar, si només fos la residència, però bueno, la residència és el celler, és l'administració patrimonial, etc. I tornant allò al centre d'interpretació, bueno, doncs el centre d'interpretació sí que es farà, però es farà, em sembla a mi, a la inversa. Primer vendrem i quan tinguem els diners farem el centre d'interpretació.
O sigui, un bescanvi de prioritats, per dir-ho així, davant el context actual.
Exactament.
Com dirien les àvies, cadascú se sap lo seu, al costat d'en Roland Sierra, en Pep Pasqual se sap lo seu, que és com tocar un retaule que gairebé demana que no el toqui ningú. Pep Pasqual, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo no sé si això és molt nou per en Pep Pasqual o no, trobar-se davant d'una peça que demani al restaurador, mira'm, però no em toquis massa, perquè...
Home, me n'he trobat de peces, però potser no d'aquesta magnitud en quant a format. Una peça que fa quasi 3 metres, no, d'alçada, fa per... ben bé per 2.5 o quasi 4 per 3, deu fer. I és una peça que jo la veritat és que no la coneixia massa, sabia que aquí hi havia un retaule, però també les meves visites aquí a l'hospital eren molt puntuals, eren més per festa major.
Com la majoria de sitgetans.
Professional, no?
Sí, sí, sí.
I a més la capella, pues, no és que estigui tancada al públic, però tampoc no és un lloc on habitualment fas visita.
D'acord. Des del punt de vista de l'especialista, com és aquest retaule i què en podem explicar d'aquest retaule?
Aquest retaule és un retaule d'una finura molt, molt alta, està molt ben realitzat. És d'una època que també no en queden masses. A Catalunya no hi ha masses retaules d'aquest tipus, n'hi ha, evidentment, però no és... n'hi ha més de l'època barroca. I, bueno, el que té aquest retaule, a part d'una... una intervenció no massa afortunada que es va fer darrerament, que tot apunta que va provocar aquesta clivellació, podem dir, o que la capa victòrica va començar a desprendre's del que és el suport, del que és la fusta.
Perquè tothom ens entengui, Pep, què se li va fer per provocar, diguem-ne, la situació actual?
Jo crec que es va fer una intervenció amb bona fe, però amb pocs coneixements. Estem parlant d'una pintura que té pues, 500 anys d'antiguitat,
sí.
Que s'ha traslladat, que això també crea pues, desperfectes, perquè els suports són fustes, les fustes tenen més tensions que les teles, que durant molts anys va estar en una capella que era el Vinyet, on les condicions d'aquell moment pues, no eren les adequades, perquè, entre altres coses perquè... no es tenia en compte la conservació de les peces d'art, no? S'il·luminaven les esglésies amb ciris, això també provocava, hi havia humitat, hi havia infiltracions, si ara actualment n'hi ha, doncs imagina't fa 400 anys enrere.
Està clar.
I, doncs, què ha passat? Pues que durant tot aquest any s'ha restaurat molt. Està molt intervingut i hi ha intervencions que són, podem dir que èticament correctes, i altres que no tant. Actualment es té molt present que el que és l'original és el que tens que respectar al 100%. I no et pots prendre llicències, m'explico. Si s'ha perdut una mà, no te la pots inventar, perquè tu la mà original no saps com és.
D'acord.
En aquest cas es va fer. Es va fer perquè era el criteri potser de fa 3 anys enrere. Llavors aquí ens trobem amb problemes que hi ha unes llacunes molt grosses, en alguns casos, alguns casos, i més que res, més que llacunes, que el que van fer és, en comptes de refer els trossos perduts, ho refeien tot. Amb les cares no s'hi van atrevir, perquè és la part més difícil, però el que són amb les vestimentes, pues, estan molt refetes. Llavors ara és qüestió d'un cop vam realitzar fa un any enrere aquesta intervenció d'urgència per consolidar la capa pictòrica, fixar-la de nou. Ara estem en una fase de neteja, primer retirar tota aquesta fixació que es va fer, la part externa d'aquesta fixació, i una fase de neteja on estan sortint tots aquests repins que et parlava abans.
D'acord.
De totes formes, és cert que el que queda d'original és molt maco, és molt fi, és una gran delicadesa pictòrica, i val la pena intentar retirar tots aquests repins perquè els tons són molt més transparents, molt més, està treballat per veladures, té una qualitat molt més alta. Ara, això què implica? Pues una feina de mesos. De això estem.
Perquè quan Pep Pasqual la va veure per primer cop...
Jo primer cop no em vaig donar... Jo em vaig espantar tant amb l'Estat, perquè el que sí que jo no havia vist mai és unes clivelles d'aquestes dimensions. No?
Però de dimensions de què? De què s'hi pot passar el dit? O...
No, o sigui, no. És que no va ser ben bé clivelles, va ser uns aixecaments de cada pictòrica. No?
D'acord, d'acord.
Com unes butllofes, per entendre'n, no? La cada pictòrica va començar a fer butllofes, possiblement perquè se li va ficar una capa de finalització molt més forta que el propi trem, no? El trem és la tècnica en què està realitzat aquest. I llavors això, al cap d'un any o un any i mig, el va com arrencar, no?
D'acord.
I llavors, jo, t'ho dic sincerament, no em vaig donar compte del repintat que estava, perquè només m'hi vaig fixar en solucionar el problema aquest, no?
Sí,
que
era, aquest, el més evident, no?
Que era, i que el més fàcil, fins i tot, i no ho dic en broma, si no és perquè tinc una certa amistat, o no una certa amistat, tinc amistat tant amb el Roland com amb el Palacios, que també, i l'Andreu, era per dir, jo aquí no m'hi poso, perquè no, era ficar-se en una camisa d'11 vares, perquè era una cosa complicada, amb una peça molt, molt bona, no? I em fa fer una mica de por, però va dir, bueno, també t'has d'enfrontar amb aquests reptes, no? No tot ha de ser senzill.
Que, perquè això no sé si deu ser un dels reptes més importants en la trajectòria d'en Pep Pasqual.
Home, és que això jo m'hi havia trobat, però puntualment. O sigui, en una taula et trobis una butllofa d'aquest tipus, és normal. Ara que en una taula te'n trobis 15, i n'hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, i set taules i set, 14, o sigui... No era normal, no?
Ho dic perquè, esclar, per les mans d'en Pep Pasqual han passat des dels Covenitos fins als Gegants Centenaris, passant per la col·lecció de la Pinacoteca local, o quan?
Sí, esclar, no, dic, de taules també n'hi fet,
per això, dic que...
el Museu Manicel en tenim, però, ja et dic, jo no m'havia trobat, no jo, jo ho he comentat perquè, a més, és allò per ensenyar-ho, no per ensenyar-ho per fer sang,
sí, no.
Sinó per ensenyar-ho amb altres professionals, per comentar-ho, i a més també a vegades hi ha coses que és bo comentar-les per dir, escolta, tu això com ho tractaries?
D'acord.
No? I tothom s'ha quedat espantat de com estava, no? I em vaig atrevir a tocar-ho.
Perquè clar, suposo que a partir del que ens confessava en Pep Pasqual, els especialistes deuen dir, bueno, i això per on ho toques i quins riscos assumeixes de...
Bé, home, clar, aquí és... Jo, aviam, qualsevol intervenció amb una peça bona té un risc, no? El que passa que si tu treballes amb coherència i bueno, i en coneixements, pues no tens per què tindre problemes.
D'acord, i suposo que això és aquella balança en què per un costat està la no intervenció i les conseqüències finals de no fer-hi res, que serien segurament...
No, bé, si no es feia res es perdia.
D'acord, doncs aleshores...
Perdia, llavors per això ho vam fer.
Qualsevol intervenció amb criteri serà millor que no deixar-ho sense fer res, no?
No, això està... A més, ja, haig de reconèixer que no queda bé que jo ho digui, però aquesta consolidació va quedar bé. S'ha assentat la pintura... perquè a més tenim aquest període de temps que ha passat un any i pico,
sí.
Que això si ara ja no s'ha mogut vol dir que
ja no es mourà,
en principi no té per què moure, i estic content, el que passa que era un repte, a més això implicava un altre problema, que això l'ideal que ha sigut desmuntar-lo i treballar en pla, perquè sempre es treballa molt millor, però clar, si el desmuntàvem se'ns caia tota la clau victòrica, llavors s'ha tingut que treballar en vertical, que encara ho estem fent així.
Sí. I es continuarà treballant en vertical?
Sí, es continuarà. Sí. Veure, jo no fa massa vaig estar parlant amb la cap de retaules del Manac, que va vindre a Sitges a veure el Pantocràtor que tenim, amb l'especialista en pintura mural, saps?
Sí.
El Pantocràtor allà, i la va acompanyar, i ella el coneixia, aquest retaule.
Vaja.
I me'n va parlar. I em va dir que com havia atrevit a treballar-ho, sobretot verticalment, i li vaig ensenyar aquestes fotos que et deia de les cliveres,
sí.
I em va dir que bueno, que clar, no podíem fer res perquè si ho haguessin desmuntat, llavors ella fins i tot va proposar de que si ens podíem ficar amb el... Jo, això em sembla que el Roland no ho sap, però ara li explicaré a l'Andreu si ho sap.
Bé, tampoc se n'assabentarà massa gent.
Sense comentar-li amb el Roland. Ell em va proposar que hi havia una possibilitat, perquè el Manac, clar, diguem-ne que és el paraigua de tots els museus de Catalunya. Llavors això, encara que no estigui en un museu, forma part del patrimoni sitgetà, que diguem-ne que també està aixoplugat per un museu o pels patrimoni de Sitges. El que passa que totes aquestes coses, ells s'oferien a enviar-nos el seu equip de fusters, especialitzat en retaules, per desmuntar-los, sempre i quan l'hospital es fes càrrec del 50%. Llavors jo ja directament vaig parlar amb la gerència i l'Andreu va dir, escolta'm, que ara ja tenim solucionat la cava pictòrica i no ens caurà? Dic, no, dic, deixo estar perquè... bueno, pues això no, no sé de què parlem, però això no ho sentit més.
Estic segur que en Roland ha estat d'acord amb la decisió del gerent, encara que no l'ingués.
Totalment.
Totalment, totalment. La pregunta, però, i ens ho ha posat molt bé en Pep Pasqual, ja ho sabem que tot això és molt difícil i hi ha coses que no es paguen en diners, però això, evidentment, en demanat i emparaulat d'una altra forma i a través d'uns altres conductes o el que sigui, això deu valer un dineral de restaurar, no?
Mira, això... Jo, quan vaig fer la consolidació aquesta, pictòrica,
sí,
el Roland em va demanar un pressupost. Jo en aquell moment treballava pel consorci, però no formava part de la plantilla.
Sí.
I jo els hi vaig fer un pressupost de 12.000 euros.
Mm-hmm. Només per la consolidació?
Per la restauració.
Per la restauració, d'acord.
Ells em van pagar, no me'n recordo, no és que no t'ho vulgui dir,
no passa res.
La consolidació, però la consolidació era molt important, però no era una feina extensa.
D'acord.
En temps. I després va sorgir el tema de que jo vaig entrar dintre el consorci,
sí,
i es va parlar, cosa que jo trobo molt lògica, per altra banda, de que ho assumís el consorci.
Mm-hmm.
Si això fos una peça particular, doncs no tindria raó de ser, però va fer una peça del patrimoni sitgetà.
Mm-hmm.
I aleshores, quan vaig començar a treballar de nou... Vaig veure la complicació, evidentment, que els 12.000 euros estaven totalment fora de lloc, però no només això, sinó que o em ficava, en un cas hipotètic, o em ficava d'acord amb els propietaris i deia, mira, jo seré honest, però no sé què dir-vos, us cobraré les hores, però amb això em refereixo que és una peça que s'està complicant tant el tema, o sigui, tant no vol dir que no tingui solució, sinó
sí,
que s'està
allargant
tant,
sí,
que hagués costat molt fer un pressupost.
D'acord.
M'entens? A més, és un tipus de problemàtica. Jo, per exemple, estic més tractat de treballar sobre pintures, sobre tela.
Sí.
Llavors ja tens més o menys un bagatge que dius, bueno, que això pot costar 1.500 euros, 300, 400. Però aquí, cada taula que toques, tens una sorpresa. Per una banda, una sorpresa grata, perquè veus que les taules són molt bones, però per l'altra... es complica molt perquè hi ha molts repins i tal. O sigui que, i això sí que li havia comentat amb el Roland i amb Andreu, que és que no hagués sabut. O sigui, saps quan vas al notari
sí, sí, i fan
una
previsió de
fons? Dius, mira, tu dona'm 30.000 euros i quan s'acabin sí, sí, es donen 30.000 euros.
O sigui que el que ens comentava en Roland fa un moment d'aquests dos pous secs, per exemple, que s'han trobat a la reforma de l'hospital, en Pep Pasqual s'està trobant pous secs a cada trosset de retaula.
Sí, però per l'altra banda, el que és molt agraït per la qualitat. O sigui, a vegades, quan aquestes peces es compliquen tant, arriba un moment que et desesperes, no? Però aquí t'agrada perquè vas trobant coses a sota molt interessants i que no entens com s'han tapat. Perquè el que sí que és habitual és trobar-te amb peces de tercera línia, per entendre'ns,
sí,
quadros que tenen un valor sentimental per la gent i tal, que els té penjats a casa, llavors un dia es fa un forat i en comptes de restaurar el repinten. Però clar, això és un quadro... De que l'ha pintat un avi o...
Sí,
això
sí,
té
sí,
una
sí,
lògica, però una peça d'aquesta
categoria,
magnitud i d'aquesta categoria que algú hagués pres aquestes llicències de repintar-ho tot no és habitual, no?
Una reflexió que potser té molt de fora de l'àmbit professional. Un s'arriba a obsessionar una mica?
Sí, tant.
Sí, d'acord. ho dic per si allò d'estar cada dia davant de...
Sí, el que passa que bueno, també...
Els anys deuen ajudar, no?
Els anys deuen ajudar. Jo el que faig és que vaig canviant de taula. Si no, només en treballo una,
sí,
sinó que en tinc dos. Ara, per exemple, estic treballant dos paral·lelament. I llavors, quan m'encanso una mica d'una, o quan estic una mica saturat, me'n vaig a l'altra. I, per exemple, intento compaginar una taula amb una fase de neteja i una altra de retoc, que són dos processos molt diferents. I perquè si no, clar, aquestes feines que s'allarguen tant poden arribar a ser monòtones, no?
Està clar.
I portes 3 mesos fent neteja, pues tot cansa aquesta vida.
I de tant en tant sortir al jardí a agafar aire, mentre s'ho posa.
Això sí. Això sí.
Documentació sobre aquest retaule, n'hi ha? No n'hi ha?
Hi ha poca. Un llibre que va fer el grup d'estudis sitgetans, per l'Isabel Coll, on t'explica una mica... tota la gènesi del retaule i també parla de l'edifici.
Uh-huh.
I després hi ha algun document que parla, que crec que el Roland ho sabrà potser millor, un document que parla de quan es va traslladar cap aquí.
D'acord, però és a dir, des del punt de vista de formal o poca cosa.
No, no, ara estem preparant una publicació, no sé si tindria que dir, però...
Posats a fer, Pep.
L'hospital, a través de l'Andreu Clapés, que uh-huh. és un historiador i a més està... pues especialitat en romànic, en això no és romànic, però vull dir que ja li agrada el que és l'art antic, mm-hmm. està preparant una publicació que per mi, per les quatre notes que m'han ensenyat, crec que serà un treball seriós, de rigor, amè, divulgatiu, que també és interessant, perquè si fas una cosa massa sèria no se la llegeix ningú,
mm-hmm.
I serà el moment de ficar, de donar llum a aquesta peça, que és una peça molt maca.
En la mesura que s'ha anat aprofundint, l'especialista ha anat ajornant també els terminis més o menys en els quals pot haver acabat tota aquesta feinada?
Home, jo espero i desitjo i faré tot el possible per tindre l'acabada abans de Sant Joan, que és el dia que mm-hmm. s'obre la capella i que habitualment es fa la missa i tot això. Tindria que sorgir que passés algun desastre en algun museu o una cosa que ens reclamessin cap allà i que no pogués acabar-ho, però vaja, tenim marge, tot i que hi ha molta feina, tenim marge. També al principi que treballes una peça vas més lent perquè no li has agafat la dinàmica.
Mm-hmm.
O sigui, per exemple, les neteges de les intervencions d'aquests interiors es poden fer en diversos productes. Fins que no trobes el tipus de dissolvent que et treu la neteja però et respecta l'original,
mm-hmm.
pues, perds un temps, no? I tot això passa en tots els processos. Ara, com que ja hi he treballat pues, 2 mesos bons, o més, o quasi 3...
Sí. Pues ja tinc... per netejar només, eh?
Sí, bueno, per netejar no. La predel·la, que és la part inferior,
la part
aquesta
inferior.
Ja quasi bé que està acabada. Aquesta la vam... perquè volia veure també com quedava, i doncs vam començar fent aquesta part, i aquesta, diguem que el procés li falten 4 detalls de retoc, alguna mà, que s'ha d'ajustar una mica algun color...
I això que una predel·la és, què? Una tercera part d'un retaule?
Sí. I hasta una quarta.
O hasta una quarta, anava a dir.
En aquest cas, però... una quarta o una cinquena, perquè les taules són molt, molt petitones.
Sí.
Però diguem-ne que per això també em vaig posar amb aquesta, que les taules eren més petites, per agafar aquesta
pràctica
de treball, saps? Perquè cada peça té el seu... Diguem-ne que el procés és el mateix, però s'ha de treballar en diferents dissolvents, en diferents mm-hmm. productes, segons com actua la peça. No?
Escoltant Pep Pasqual, molts deuen pensar que moltes esglésies tenen la fortuna que els retaules estan en la foscor o en l'ombra, perquè si s'il·luminessin molt, aleshores veuríem totes les nafres abudes i per haver, no?
És cert, perquè, bueno, perquè aquestes feines costen molts cèntims i també costa... pues, trobar els recursos possiblement, mm-hmm. que ho ha comentat el Roland, si no hi hagués hagut aquest accident amb aquest abombament de cava victòrica, aquest retaule no s'hagués restaurat, entre altres coses, perquè no patia.
Mm-hmm.
I a més, diguem-ne que si no t'hi fixaves molt, tampoc no ho veies que estigués tan malmès.
Mm-hmm.
Per allò que parlàvem, com que estava tan repintat,
si
mires amb ulls no experts, diguem-ne, i d'una certa distància, com és generalment com els mires, i amb poca llum, pues, mm-hmm. és molt maco aquest retaule.
O sigui que en el fons li pot haver fet més mal aquesta intervenció que no els 400 anys de vida d'aquest retaule.
És possible, i això també vull deixar clar que no penso, ni ningú ha pensat que fos en cap mala intenció.
No, o sigui, ja ha quedat ben clar que aquí no està...
Saps el que passa, Vicenç? Que ara tenim uns productes, els productes moderns són molt bons, però són molt agressius. M'explico, tira mm-hmm. un exemple ben tonto. Nosaltres quan érem petits fèiem servir l'Imedio i ara fem servir el Superglue.
Sí, senyor.
El Superglue va molt bé. Ara, el que enganxes en Superglue, si queda ben enganxat, ja no ho desenganxes.
Mm-hmm.
I llavors, abans, les coles, tot eren coles d'animals, que es treballaven amb aigua calenta, no sé què. Els vernissos també eren més de tipus orgànic. Ara mm-hmm. són molt sintètics, van molt bé, però són molt forts.
D'acord.
Llavors, si t'equivoques... pot passar això.
D'acord. Però han demostrat aquells, diguem-ne, aquells elements de fa 300 o 400 anys enrere, una pervivència en el temps important, eh?
Sí. Mm-hmm. És que, a més, això també, es conserven més les peces més bé, només, si no hi ha hagut un accident o vaja, que no hagi passat alguna cosa extraordinària, però trobes més ben conservat una taula del segle XV-XVI que una pintura del Tàpies. Per què? Perquè el Tàpies l'únic que li importa és el concepte. I aquesta gent el que li importava és la perdurabilitat de l'obra.
D'acord.
Fico el Tàpies...
Sí, 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 i qual... No, 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 sí, sí, no té res a veure.
Coses, amb altres, no, però vull dir que actualment, des de la pintura moderna, ja no cal arribar al Tàpies. De...
Molts dels materials que utilitza la pintura moderna, vol dir són, en Pep Pasqual,
sí,
són...
No, barregen, per aconseguir efectes visuals, barregen tècniques que teòricament no són compatibles.
Ja, ortodoxes, vaja.
Exacte. En canvi, abans pues, es tenia una cura, es triaven les fustes. Hi havia tot un taller al darrere que feien una capa de preparació. Uh-huh. Una sèrie d'ajudants, el mestre, que li feien els fondos. I hi havia tot un procés que això que feia garantia pues una obra, una perdurabilitat de l'obra, ara no.
D'acord.
I per això que trobes més problemes generalment en pintura del segle XX que no en pintura del segle XV.
Preguntarem una ximpleria final que de ben segur la deu haver escoltat en Pep Pasqual a més d'una ocasió. La pols conserva?
La pols no conserva, però tampoc no deteriora. No,
d'acord.
Només treu la visibilitat. No? La pols, aquí, els problemes bàsics de les obres d'art són l'humitat i l'accés de llum i l'accés de temperatura. Bueno, o també, en un cas extrem, si també baixes la temperatura
sí.
Pues, a menys de 15 graus també li fa mal.
D'acord.
Però el més dolent són sobretot la humitat. D'acord. I aquí estem en un clima humit.
No cal ni dir-ho. En qualsevol cas, a la capella de l'hospital es deuen donar unes condicions, diguem-ne, relativament bones perquè
sí,
això es conservi bé, no?
Sí, sí.
Doncs aquesta és la feinada en la qual hi està immers en Pep Pasqual, però estem també ben segurs que el dia de Sant Joan això serà, bé, en fi, una jornada en què coincidiran moltes coses. I ja s'haurà inaugurat la reforma de la segona ala de l'hospital i si a en Pep Pasqual se li posen les coses de cara i si la providència, per a tots aquells que hi vulguin apel·lar, també es posa de cara, el retaule de la capella de Sant Joan també estarà totalment restaurat. Pep, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Bona feina.
Gràcies.
En la mesura del possible. I a l'administrador també, que tots els terminis es compleixin, Roland.
Esperem-ho. Gràcies, Vicenç.
Gràcies. I en Joan, tu ho saps també, hem de suposar que poques coses han canviat a l'entorn des que hem començat, eh?
De fet, no n'ha canviat cap.
Cap ni una, eh? Perquè el retaule segueix on és
segueix
i hi ha hagut poc moviment.
Per sí, aquí, eh? Sí, il·luminat com estava, bé, i a veure, hem de dir que clar, ens envolten aquestes altes parets, totes encalades de blanc. Clar, és que és un altre món el que t'hem comentat en començar.
A pocs metres de distància, però un altre món. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
I també gràcies a en Jordi López, el control tècnic de la nostra unitat mòbil, que ens ha acostat avui a la capella de Sant Joan. Com us dèiem, el retaule del Bon Pastor de la capella de l'Hospital de Sant Joan, atribuït a Jaume Forner, segle XVI, i que mitjançant aquest conveni és motiu de restauració. Han pogut escoltar les paraules de Pep Pasqual fent referència a aquestes intervencions fetes amb tota la bona voluntat, però que havien perjudicat molt el retaule i que després d'aquesta primera intervenció d'urgència, ara, a través d'aquest conveni amb el Consorci del Patrimoni, s'ha pogut, diguem-ne, iniciar una restauració més profunda que el deixarà, com a mínim, proper al seu estat original. L'especialista diu que és un molt bon retaule, molt fi, com ha definit en Pep Pasqual, per tant, hem de suposar que de ben segur aquesta diada de Sant Joan tots estaran amb els ulls ben oberts per contemplar aquesta magnífica obra. Hem arribat a les 12, demà i tornem, demà al nostre temps de l'ADEC, per parlar de l'informe econòmic de l'ADEC d'aquest primer trimestre del trimestre final del 2008, informe que, com ja els varen comentar en el seu dia, no és gens bo. Demà en parlarem a la segona hora de programa, la tertúlia habitual de cada dijous i altres coses. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.